La societat s'ha associat durant molt de temps al fet de posar-se morè a l'estiu a un bon estat de salut i bellesa, tot i que darrerament, i gràcies a la tasca pedagògica d'informació, hi ha qui recela de fer exposicions al sol i també la sensibilització encara és més gran quan es tracta de protegir els nens, els menors. A l'Info Migdia avui parlem de quins hàbits solars són més aconsellables, quines cremes solars cal posar-se i si hi ha un tipus de pell més sensible o menys i en quins casos, que també n'hi ha, que toqui el sol és recomanable per la salut. Avui ens acompanya el dermatòleg Jordi Rex del Centre Mèdic Creu Groga. I, doctor Rex, benvingut a l'Info Migdia de Ràdio Calella.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
En quins casos podem dir que és aconsellable prendre el sol i què és el que ens aporta la vitamina D quan que s'activa el nostre metabolisme?
A veure, el sol avui en dia és un element indispensable per la vida. El que passa és que el que convé és fer un bon ús, no? I un bon ús vol dir, bàsicament, evitar les cremades, especialment amb nens petits, si bé el sol és imprescindible per la formació de la vitamina D. Per tant, això vol dir doncs, que ens hem d'exposar al sol, però amb precaució.
La radiació dels rajos solars és perjudicial en totes les hores del dia o s'han de fer exposicions en franges concretes durant un temps? Quan ens diuen al migdia, no. A tarda, matí, primera hora, com va això?
El que seria aconsellable és no exposar-se al sol a les hores de màxima radiació, és a dir, anar a la platja abans de les 11, evitar aquest període de màxima radiació de 11 fins a les 4 i mitja, 5 de la tarda, i després a partir de les 5 de la tarda hi podem anar, i en tots els casos anar protegits amb un filtre de protecció solar, no?
Què són els FPS que trobem a les cremes solars?
Els filtres de protecció solars bàsicament en tenim de dos tipus. Uns que són minerals, que estan composats bàsicament d'òxid de titani o diòxid de zinc, que són aquells que són més pastosos, més blancs i que quan els apliquem els podem veure. I després aquests filtres bàsicament el que fan és reflexar la radiació del sol. I després uns altres filtres, que són els químics, que són els que són capaços d'absorbir les radiacions solars. Avui en dia els filtres bàsicament estan composats dels dos tipus, no? De químics i de físics, no? I les textures doncs, han avançat moltíssim fins al punt doncs, que sovint et pots posar un filtre i pràcticament no es nota ni que el portes, no? En quant a l'FPS, fa referència a aquella potència que ens protegeix aquell filtre, és a dir, a quant de temps podem estar exposats al sol respecte a si no portéssim el filtre. És a dir, si una persona, per exemple, es crema sense protecció, sense el filtre solar a la pell en 15 minuts, si utilitzem un filtre de 15, això vol dir que això ens augmenta el temps 15 vegades, és a dir, que trigarem 15 vegades més a cremar-nos respecte a si no el portéssim, no?
Uh-huh. I si un pacient va a la seva consulta i li pregunta quin factor de protecció necessita, què és el que li diu?
A veure, darrerament el que fem és aconsellar als pacients que utilitzin proteccions solars altes, perquè de fet una protecció solar alta el que et permetrà és poder estar més estona exposat al sol sense patir cremades i sense haver de renovar-te el filtre. Per tant, aquella idea equivocada de que jo començo l'estiu utilitzant un factor 50 i a mesura que em vaig posant moreno n'utilitzo un 15, no és bastant absurd, de fet no té massa sentit, no? Perquè si utilitzem una protecció solar alta, per exemple un 50 plus, que és la més alta, que és un 60, estarem ben protegits del sol, no haurem d'utilitzar el filtre probablement, no l'haurem de renovar tan sovint com si utilitzéssim un 15, no?
Per tant, diguéssim que sempre podem anar a la màxima protecció.
És molt més fàcil utilitzar una protecció alta, perquè d'aquesta manera evitarem les cremades, que de fet a la llarga s'ha demostrat que és el factor més important per desenvolupar càncer de pell.
I el mateix factor per tot el cos, per cames, per cos, per cara?
Sí, podem utilitzar, és a dir, les proteccions altes són les superiors a l'FPS 30. Per tant, a veure, podem utilitzar el cos si volem un esprai de 30 o de 50 i a la cara directament un 50 i les persones que es maquillen doncs, utilitzar el filtre protecció solar i a sobre el maquillatge, no? Que encara portarà molta més protecció perquè els maquillatges porten partícules minerals que també reflexen la radiació solar.
I quin paper hi juga també en aquest cas el tipus de pell? Per exemple, jo si soc de pell blanca necessito més protecció, no?
És evident, és a dir, la pell es classifica en uns determinats tipus que anomenem fototipus, que van des de les persones més claretes de pell, més blanques, amb els ulls blaus, fins a l'altre extrem on es troben les persones de raça negra, no? que si bé tenen més melanina que els protegeix del sol, el sol també els pot fer mal, és a dir, la melanina no és un factor que eviti totalment, no és una pantalla total. De fet, el bronzejat de la pell no deixa de ser un mecanisme de defensa de la mateixa pell davant de les radiacions solars. Per tant, amb aquelles persones de pell més clara, d'ulls més blaus, hauran d'anar molt més al tanto, perquè amb menys radiació solar, per tant, amb menys temps d'exposició al sol, tindran molta més tendència a cremar-se. Cremar-se vol dir que la pell es posa vermella.
Per tant, necessitarem més protecció, o sigui, més vegades posar-nos la protecció o no?
Necessitarem proteccions més altes i estar molt més al tanto de no cremar-nos, sí.
I si jo sóc una persona que vaig a la platja i estic tota l'estona a l'aigua, cal que em posi també més protecció?
En principi es recomana, és a dir, els filtres avui en dia teòricament són resistents a l'aigua. Resistents a l'aigua vol dir que al laboratori almenys pots estar 40 minuts en contacte amb l'aigua i el filtre es manté, però si bé això és la teoria, com tampoc en realitat tampoc ens posem bé la crema de protecció, perquè en general no ens la posem bé, doncs es recomana sempre que surtis de l'aigua tornar-hi, no? Tornar-te-la a renovar, tornar-te-la a posar, no?
Uh-huh. I també quan anem a comprar-la, si són bones les cremes protectores que hi ha als supermercats, hem d'anar a la parafarmàcia, a la farmàcia...
Jo el consell del dermatòleg sempre serà que compreu els filtres solars a la farmàcia o a una parafarmàcia. I no és el mateix comprar un filtre solar que es ven en un súper, que probablement és més barat en una cadena comercial, que no pas en una farmàcia. Per què? Doncs perquè els laboratoris, hi ha diferents laboratoris, és a dir, el filtre no és ben bé un medicament, però és quasi un medicament. Llavors, els filtres estan estudiats, hi ha estudis científics, i no t'ofereixen la mateixa garantia els filtres que pots comprar en un supermercat que els filtres que compres en una farmàcia.
Uh-huh. I la hidratació també de la pell és molt important, no?, després d'haver-nos exposat durant estona al sol.
La hidratació és important bàsicament perquè la radiació solar, i això és evident durant l'època estival, doncs la pell s'asseca més, no?
I posem-nos ara també en el context d'aquelles persones que treballen a la intempèrie a l'estiu, jo no sé, els paletes, per exemple, no?, que estan moltes hores i que estan molt morenos. En aquí hi ha consciència també d'aquesta gent que està tot el dia exposada, de que també s'ha de protegir de la pell?
Home, en aquests últims anys hem vist les conseqüències de la no cura respecte a la protecció del sol de moltes professions que han treballat al sol, per exemple, els pescadors de la zona del Maresme, la gent que s'ha dedicat a la construcció, els pintors que treballen a l'aire lliure, no? Jo crec que avui en dia hi ha molta més consciència de la, en general, de la població, degut a totes les campanyes que hem fet, de que cal protegir-se no només amb protecció amb cremes, amb filtres solars, sinó també de forma física. És a dir, aquella persona, doncs, aquell pagès que treballa al camp, és important que porti un gorro, un sombrero, que el protegeixi, utilitza ulleres de sol, etc.
Uh-huh. I quins efectes pot tenir a la pell també una exposició continuada durant una vida de prendre el sol a la platja, de gent que cada any arriba la temporada de platja i fins que no s'acaba està cada dia a la platja?
El problema de les cremades solars és que la pell sembla que es regeneri, no? És a dir, tu et cremes, poses vermell, et peles i després sembla que aparentment la pell estigui normal. El problema d'això és que la pell té memòria i les conseqüències d'aquesta exposició crònica i especialment aquestes cremades o aquestes exposicions intermitents intenses, no?, que són les cremades aquelles que recordem de petits, a la llarga donen lloc a mutacions a les cèl·lules de la pell i que provoquen, per una banda, el que anomenem fotoenvelliment, és a dir, l'envelliment produït pel sol, que es manifesta en forma d'arrugues, alteració de la pigmentació, taques fosques, no?, i per altra banda el desenvolupament també de lesions que són premalignes i òbviament del càncer de pell.
Ara que diu això, precisament, un cop a l'any, per exemple, anem al dentista, anem a fer-nos una analítica, fem una revisió general, no sé si també cal que tinguem consciència de que també cal que un cop a l'any anem al dermatòleg.
Cada vegada és més freqüent i cada vegada la població hi acut amb més assiduïtat, no? Cada vegada és més freqüent veure pacients que simplement venen a la consulta per revisar-se les lesions pigmentades, les pigues, per exemple, no? Hi ha persones, especialment en persones que han tingut algun problema de càncer cutani a la família, per exemple, no? És a dir, és important anar, si, depenent també del tipus de pell i, de, i del, del, del tipus de pigues que tinguis a la pell, que davant de qualsevol tipus de dubte d'una petita lesió que et surti a la pell, el més important és consultar el teu dermatòleg de confiança.
Uh-huh. I per acabar, algun consell especial pels oients de Ràdio Calella?
Jo diria que hem d'aprendre a conviure amb el sol, no? Perquè el sol també és llum, no? És estiu, és viure a l'aire lliure, és fer activitats a l'aire lliure, i que això no està en contraposició amb el fet de prendre mesures per tal que aquesta radiació solar no ens faci mal, no? És a dir, fer un bon ús del sol jo crec que seria el consell més adequat.
Doncs avui hem conversat a l'Infomigdia amb el dermatòleg del Centre Mèdic Creu Groga, amb en Jordi Rex. Gràcies, doctor Rex, per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.